Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem a dijous 19 d'abril del 2018, hores d'ara amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de formació professional. Ja que s'ha inaugurat la fira, estarà amb nosaltres la directora de l'Escola del Treball, la Neus Caufapé, per parlar de tota la evolució de la formació professional des de que es va formar. I també parlarem, doncs, en propietat i en primera persona, de l'Escola del Treball, de la pionera, de la pionera de les Terres de Lleida. Salut i nutricions amb el Cristian Didier, perquè estem a dijous, i el Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, les escapades de Cope amb David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. I si parlem del temps de lleure, sempre acabem buscant quina és la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps molt estable a les comarques de Lleida. Es mantindrà el cel molt clar tot el territori, amb núvols d'evolució diurna en punts de muntanya, i les temperatures no variaran gaire, tampoc avui. Màximes molt agradables. Arribarem als 24 graus a Lleida o Balaguer, als 21 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell. Hi haurà màximes de 23, avui a Viella 20 graus. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de l'est. Demà divendres continuarà el temps molt estable també. Es mantindrà el cel molt clar, amb alguns núvols d'evolució diurna en zones de muntanya, on a la tarda no descartem ruixadets. Les temperatures es mantindran també, màximes d'entre 20 i 25 graus, mínimes de 9 a Lleida i Tàrrega, 10 graus a Balaguer, 7 a la Seu d'Urgell i 6 graus a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència al matí a bufar de l'est també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs començarem dient que Mequinensa arriba gairebé al ple total mentre continuen els elevats desembassaments al tram final de l'Ebre. Amb crònica de successos, converses telefòniques assenyalen l'acusat de la mort d'un temporer Albatàrrec i apunten que ho va fer sense voler. La defensa sosté que l'autor del crim va ser una altra persona a qui no es va investigar i el judici ha quedat vist per sentència. I el nou reglament de participació de la Paeria de Lleida regularà els processos participatius i consultes ciutadanes. L'esborrany del document presentat per l'equip de govern també preveu fixar les condicions perquè persones amb títol a títol individual puguin intervenir als plens. I abans de parlar d'esports, Unió de Pagesos lamenta que els pressupostos de l'Estat assignin a agricultura la segona partida més baixa des de l'any 2009. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de bàsquet. L'entrenador del Força Lleida, Jorge Serna, diu que és la darrera oportunitat que tenen. Serna, de totes maneres, i tot i demanar que s'ompli el Barris Nord, també tem per la pressió del partit. Per cert, parlant de bàsquet, es diu que des de Lleida Esportiu s'hauria presentat una... Es diu, no? Ho ha dit el president del Lleida Esportiu, una opció de compra del Força Lleida per integrar-lo com a secció de bàsquet dins d'un gran club. També l'alcalde de Lleida ha dit que s'han rebut dues ofertes per la compra de Lleida, tot i que el president de Lleida Esportiu això ho ha desmentit.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Mari Carmen ja saps que fem memòria cada dia recordant que passava tal dia com avui, però 25 anys enrere, per tant, marxem un moment, un parell de minuts, cap a l'any 93. Són ràpids aquests viatges en el temps, i ens situem al 19 d'abril del 93.
Rebobinem sí, el nostre magnetofon del cervell i anem cap al 19 d'abril del 93. L'Horta es va beneficiar del desplegament de Mossos al centre de Ponent, perquè es van recuperar entre 20 i 30 efectius que es van destinar a vigilar la zona de l'Horta de Lleida i el Baix Segre en vistes a la propera temporada de la fruita. El governador civil, en aquells moments Jaume Casanoves, estava molt satisfet davant d'aquest aconteixement. Més de 20 agents que traslladaven detinguts es van recuperar per aquestes feines de vigilar l'Horta. L'Horta i doncs, altres trossos del...
Que hores d'ara segueixen més necessària
fruita,
que mai, eh? Sí, sí, sí.
Volia dir que no solament l'Horta, sinó també doncs, altres finques de, que tenien que acollir els treballadors per collir la fruita, no? La llei de fires pretenia evitar malversacions de fons a les fires. El director general, en aquell moment Jaume Angerri, va ser el que va inaugurar la mostra. El nou reglament recollí la figura de fires i mercats, en la que estaria present també Autotrac. El president de la Diputació, Josep Grau, va sol·licitar al director general de promoció comarcal, Jaume Angerri, que Autotrac fos la tercera fira de la ciutat de Mollerussa. Incrementaria l'espai i mantindria els expositors a la fira. Pilar Rahola, era notícia ja fa 25 anys, va fer unes manifestacions que Convergència Democràtica de Catalunya solament seria decisiva, va dir, a Madrid per poder tenir un ministeri. La cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona va assistir a un sopar a les Borges Blanques per commemorar el 62 aniversari de la República. A Madrid han de saber que la independència, va dir, va en sèrio. Tot això preparant la campanya per les generals.
Això fa 25 anys, eh?
Això ho deia la Pilar Rahola, mira, mira, fa 25 anys. El cap dels Grapo, Silva Sande, va fugir del cercle de la policia a Barcelona. El dirigent terrorista, en la seva fugida, va perdre el botí de l'atracament a Saragossa. Va ser localitzat en una estació d'autobusos de Barcelona. El Grapo va treure una pistola i va encanonar a un dels agents que el perseguien. I acabem parlant d'esports. La Unió Esportiva Lleida va guanyar el Betis i va continuar aspirant a l'ascens directe a primera divisió. Va trencar la crisi de resultats de les últimes jornades. Els afeccionats lleidatans estaven molt il·lusionats per aquest ascens a la primera categoria del futbol espanyol.
Bueno, en parlarem... No, no tardarà massa setmanes, eh?
No.
Arribar. Vas en que estem a l'abril, però no tardarà massa, no?
Ja anirem parlant.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Semana de Liga y Cope.
Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este jueves, desde las 7 y 25, Real Sociedad Atlético de Madrid en tiempo de juego. Vive los goles de tu equipo con el mejor sonido.
Bueno, pues nada. ¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. ¿Ya? Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja n'hem parlat al principi del programa, de fet és un tema que estem recorrent aquesta setmana, jo crec que és important, tenim una excusa per fer-ho aquesta setmana, però és un tema que tampoc hauríem de deixar de banda durant tot el nostre curs. i parlo de curs perquè parlem d'educació i és un tema que jo crec que és, que és bàsic, que és vital, eh? Que tothom ens omplim la boca de que, escolta, el més important o els dos pilars bàsics d'una societat són la sanitat i la educació, però a l'hora de la veritat i des de les esferes on es podria fer molta feina no se'n fa gaire, de cara cap a l'educació. Però vaja, que això és un tema, són figues d'un altre paner, per entendre's. No és el tema que anem a parlar avui, sinó que anem a parlar de la formació professional. Ja sabeu que l'excusa és que avui s'inaugura la Fira de Formació i Treball a Lleida, que estarà doncs, avui dijous, divendres i dissabte, i que on es tracta bàsicament el tema de les sortides laborals. N'hi ha multitud, moltíssimes. Però nosaltres avui anem a parlar de formació professional. I per fer-ho, escolta, ha sigut fàcil. Un diu, home, i qui convidaràs? Fàcil. A Lleida, si hem de parlar de formació professional, no s'entén de cap altra manera si no parlem de l'Escola del Treball. De l'Escola del Treball. I que, per cert, està ubicada a la plaça del Treball. Que jo no sé què va ser primer, si la plaça o l'escola. Ara ho preguntarem. I per parlar de l'Escola del Treball, doncs ho fem amb la seva actual directora, amb la Neus Caufapé. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Ricard.
No sé què va ser primer, si la plaça o l'escola.
Jo diria que l'escola. Jo crec que la plaça té el nom perquè primer hi va haver l'escola.
És que, a més, recordem que vosaltres esteu... aquest curs, el 85 aniversari.
Sí, més o menys seria el 86, per ser més exacte. L'escola es va fundar l'any 32.
Correcte, 86.
Estava a les afores de Lleida en aquell moment.
Això anava a dir, fa 86 anys, a la zona on hi ha l'Escola del Treball, no tenia cap casa al costat.
No, no, si tu mires fotos antigues, veus molt poca cosa. Hi havia el Frontón, que està a Prat de la Riba actualment. Hi havia la Clínica d'Aliança, que aleshores era un hotel. I poca cosa més. I després hi havia l'Escola del Treball i després CAM.
Neus, tu ets, actualment ets directora, però has estat també mestra a l'Escola del Treball.
Sí, bueno, he estat professora sempre des de l'any 82. Vaig entrar com a professora de llengües estrangeres, d'anglès concretament, i he estat com a professora i va arribar un moment que vaig agafar el càrrec de cap d'estudis i ha arribat el moment em vaig fer càrrec de la direcció.
Portes més de 30 anys a l'Escola del Treball.
Exacte.
Per tant, ens pots parlar de la seva història més recent, o de l'últim terç de la història, perquè de fet és això, una mica més. I a més ens pots parlar de la evolució de la formació professional, perquè jo crec que la formació professional va ser un gran invent en el seu moment i estava pensat per una causa concreta. No sé com els recordes aquests primers anys de formació professional de la teva, de la teva experiència.
Jo, si em permets, quasi bé et diria que començaria una mica per fer una mica d'història. Pensa que nosaltres quan vam celebrar el 75è aniversari vam recollir molta informació sobre la formació professional i els seus inicis. Pensa que en aquell moment a Lleida no hi havia cap centre que formés treballadors i gràcies al patronat de la formació professional que es va fundar a l'any 25 es va començar a gestar el que seria l'Escola Industrial, que avui en dia és l'Escola del Treball, que va passar per ser l'Escola de Maestria. O sigui, si tu parles amb gent gran, el que et diuen és que on treballes? A l'Escola de Maestria. Vull dir que encara hi ha el nom d'Escola de Maestria, no? Perquè en el seu moment els estudis, que estaven molt ben considerats, eren estudis de maestria i d'oficialia. Primer era oficialia i després podies esdevenir mestre en la professió, no?
Però vull dir, ja va néixer amb aquesta necessitat.
Va néixer amb aquesta necessitat i, de fet, va ser molt interessant totes les història, perquè en aquell moment es van cedir els terrenys gratuïtament per posar l'escola, per construir l'escola, i en Francesc de Paula Morell Gatell, que va ser l'arquitecte modernista, un arquitecte del nom de Lleida, va cedir els plànols va cedir gratuïtament. Per tant, la veritat, es va construir doncs, amb finançament, moltes vegades amb ajuts, però jo penso que és una història de generositat, la de l'Escola del Treball, i no s'acaba aquí la generositat.
Ara t'estava escoltant, Neus, i em fa enveja i tot, de veure com en un moment concret de la història de la ciutat de Lleida i es va conjugar tota aquesta amabilitat amb aquesta necessitat. Avui en dia és que això
quasi
més seria,
hauríem de demanar, sol·licitar ajuts, ens hauríem d'esperar
avui
el temps.
Avui en dia és tan difícil.
Sí, no, en aquell moment, pel que veig, va ser relativament fàcil. Inicialment es veu que s'havia de construir on ara hi ha el camp d'esports, allí els hi cobraven uns diners pel terreny, i finalment, doncs, gratuïtament, el senyor Calvet i la seva família van donar els terrenys. De fet pensa que l'any, quan vam fer el 75 aniversari, vam convidar els descendents d'aquestes famílies, de la família del president del patronat, de la formació professional, del senyor Morera, i a més del senyor Ignasi Calvet. I una mica com agraïment, no? Perquè és el que dius tu, no? No és una cosa que avui en dia es faci massa, no? I bueno, per tant, va néixer l'escola, va cobrir unes necessitats, com bé deies, però després va vindre el període de desgràcia, el període que va fer malbé la formació professional, que es va esdevenir als anys 70 amb la Llei General d'Educació. Jo quan vaig entrar a l'institut a l'any 82, jo recordo que la formació professional eren uns estudis per a aquells nois i noies que no sabien què fer, que no tenien un èxit acadèmic important i que, per tant, calia donar-los-hi alguna sortida, no?
És que la idea és aquesta. Jo crec que aquesta idea va fer molt mal.
Molt mal.
I, a més, va calar bastant,
Va calar molt, va calar molt.
O sigui, si no serveixes per estudiar, ves a l'AFP.
Ves a l'AFP.
Era aquesta la idea.
I, aleshores, tu imagina't, era una contradicció, perquè aquests nois i noies arribaven a fer 14 assignatures. O sigui, tenien català, castellà, llengua, anglès, religió, matemàtiques, física, química, tenien de tot, i a més, una mica de la seva professió. Això no tenia cap sentit. Sortosament, a l'any 90 es va publicar es va llançar la LOCSE, la llei d'educació, que va permetre el canvi important i substancial de l'AFP, que la va dignificar. En aquest moment existeixen 26 famílies professionals amb els seus cicles formatius corresponents, de grau mitjà a grau superior, estan en equivalència a nivell del marc europeu de qualificacions, els de grau mitjà amb el nivell 4, els de grau superior amb nivell 5. Som dels pocs països que tenim una formació professional de grau superior a nivell terciari. Només França i Itàlia tenen també el nivell terciari. Vull dir que normalment la formació professional als altres països és nivell 4, el que equivaldria al grau mig. És per aquest motiu que nosaltres enviem alumnes amb beques Erasmus a l'estranger i podem actuar d'una forma molt similar a la universitat. Realment els nois i les noies surten molt ben preparats, totes les mòduls o assignatures, perquè la gent pot s'entén millor el concepte assignatura que no pas el concepte mòdul professional, doncs, que és com està dividit curricularment cada cicle.
Clar, abans,
doncs,
jo recordo això de l'AFP de primer grau i FP de segon grau, que no sé si eren 3
sí,
anys
dos
i 2 anys, o 2 i 3. Avui en dia parlem de cicles formatius, de grau mig i de grau
mig
superior.
I de grau superior. Grau mig són aquells nois i noies que acaben l'ESO, i els de grau superior són pels que, doncs, hi accedeixen a mitjançant el batxillerat o prova d'accés.
El dilluns, que fèiem un especial parlant d'això, ens parlaven de que el camí acadèmic de fer el cicle formatiu de grau superior per accedir a la universitat cada cop està més extès i més ben vist.
Està molt ben valorat. Hi ha nois i noies que venen a fer un cicle formatiu, per exemple, et posaré el d'automatització i robòtica, i després se'n van a fer una enginyeria electrònica o mecànica. Realment és el camí natural, perquè...
Clar, realment, és que estem parlant de que hauria de ser el camí natural.
És el camí natural. En alguns dels cicles, en algunes de les professions, jo diria que és el camí natural, perquè tu tens el noi o la noia que ha fet batxillerat, que l'ha fet en l'àmbit tecnològic, per exemple, ve a l'institut, fa uns estudis de robòtica, es forma d'una forma molt pràctica, fa les seves pràctiques a les empreses.
Que això no ho té, el batxillerat.
Que això no ho té, tenen 350 hores, 400 hores, depèn dels cicles formatius, tenen les seves corresponents pràctiques a les empreses. En alguns cicles, inclús els fem en dual, i per tant ja multipliquem per 3 les hores de pràctiques, a més de que aquesta gent inclús arriben a cobrar un petit sou, i quan tenen tot aquest bagatge, se'n van a la universitat. Què passa? Que realment destaquen, sobresurteixen sobre els alumnes que van directament des del batxillerat.
Perquè hi ha molta gent que hores d'ara estan decidint, moltes famílies que tenen aquest, deixem que li digui problema, que no hauria de ser, però aquest problema de sobre la taula de, escolta, hem d'omplir la sol·licitud, què fem? Què fem? I a més, ull, perquè és una decisió que pot arribar a marcar bastant,
És que al cap i a la fi són 2 anys, Són 2 anys d'una formació pràctica, d'una formació professional amb un desenvolupament de competències professionals important, que acabem fent un projecte de final del cicle, que normalment és un projecte mínimament pràctic, que a l'institut, com a altres instituts, els hi desenvolupem no solament les competències professionals, sinó les competències transversals, com serien la capacitat de lideratge, la gestió d'equips, perquè és un dels temes que nosaltres hi fem més incidència, que per tant quan arriben a la universitat arriben amb un bagatge que és molt, molt diferent, amb 2 anys de retard de l'alumne que va directament des del batxillerat, però amb un bagatge molt, molt diferent.
Però avui en dia, 2 anys, sí, els pots perdre repetint assignatures, sí, si vas de qualsevol manera a la universitat.
Exacte.
Et pots cansar d'aquella carrera, o jo que sé què et pot passar. Vull dir que 2 anys, avui en dia, tenint en compte que després entrar al món laboral és difícil, i això és una altra dada, el tant percent d'atur de gent amb cicles formatius és força inferior a la gent amb un títol universitari, per tant, és una cosa a tenir en compte. Neus, no volia deixar-te marxar sense que m'expliquessis avui en dia què ofereix l'Escola del Treball.
Doncs bé, nosaltres som un centre només...
Ara t'ho faré condensar perquè oferiu moltes coses, però què ofereix l'Escola del Treball?
Doncs mira, nosaltres som un centre només de formació professional. Jo sempre he cregut, personalment, que la formació professional ha d'anar sola, vull dir que des que els centres de formació professional han de ser centres d'oferta única, aquesta va ser l'aposta de l'Institut Escola del Treball. En aquest moment nosaltres oferim 7 famílies professionals, des de química, fusta, administració, comerç, energies renovables, que seria la família d'energia i aigua, nosaltres parlem de famílies professionals, educació i control mediambiental, em penso que em deixo només electricitat. Tenim un ventall de cicles a cadascuna de les famílies, un ventall d'empreses darrere nostre que ens donen suport en la formació en centre de treball, que ens donen suport també en totes les iniciatives que surten del centre, com seria el tema dual, o per exemple nosaltres fem una cosa molt interessant que són els reptes de les empreses que ens venen, plantegen reptes als alumnes i els alumnes això els hi serveix per desenvolupar encara més les capacitats professionals i bé, això és el que oferim en aquest moment.
Com sempre, tenen els seus horaris, però suposo que qualsevol família que tingui el mínim dubte i vulgui venir i dir, escolta, és que vull veure les instal·lacions, vull parlar amb algú,
estem donant hores,
vull fer preguntes i vull obtenir respostes, suposo que els aconsellareu que, escolta, que veniu.
Nosaltres estem oberts des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, perquè nosaltres oferim torn de matí i torn de tarda. El centre està obert moltes hores durant el dia. A més, a la pàgina web poden tenir el contacte per demanar hora.
Hi ha les dates que feu portes obertes, però no us senyiu amb això.
No.
Perquè
si teniu
la necessitat, demaneu-la.
Exacte. Ens agrada més rebre'ls personalment, i de fet, si tu mires la pàgina web, hi ha un lloc que hi posa el teu futur, comença aquí, i allí és on els alumnes i les famílies poden demanar hora al secretari del centre, el Ramon Serrandos, qui els hi ensenya el centre i els hi explica que totes les sortides professionals de cada cicle, si tenen dubtes, els oriente. Penso que pague la pena.
Doncs
també penso que pague la pena anar a la fira,
Sí, a la plana principal de la web www.escoladeltreball.cat. Mira que ens ho han posat fàcil, escoladeltreball.cat, tot junt. A la plana principal teniu aquesta imatge amb el teu futur comença aquí, i allí mateix us diuen com us podeu posar en contacte a través d'un correu electrònic o trucant, per resoldre tots els dubtes, que és normal tenir dubtes amb la formació dels nostres
famílies,
fills.
Famílies i nois i noies, que sobretot els de grau superior venen sols, però els de grau mitjà moltes vegades venen acompanyats de les famílies. Hi ha molts dubtes i moltes vegades no tenen massa clar, perquè es deixen portar una miqueta...
Moltíssimes vegades clar. No tenen coses clares,
No, i tant. Però bueno, es deixen portar a vegades pel títol del cicle, però quan tu els hi expliques el que faran, doncs, per exemple, administració i finances o assistència a la direcció, quin dels dos? Bueno, doncs mira, les sortides professionals, les competències professionals que desenvoluparàs són aquestes, que t'agrada... Bueno, una miqueteta els hi expliques, i a poc a poc es van ubicant i bé, la veritat és que hi ha part, és que moltes vegades no s'acaben només amb un cicle. Nosaltres tenim itineraris de el que anomenem el 2x3 o el 3x2, que és amb 3 cursos pots obtenir 2 cicles, perquè hi ha famílies professionals o cicles formatius que són molt afins, i aleshores el primer curs és comú i després amb un segon curs i un tercer curs doncs tu pots acabar amb una formació molt més completa.
Doncs mira, això ja és nou, a la carta, per entendre's,
sí,
quasi bé a la carta.
Tal qual.
Estan celebrant el 86 aniversari a l'Escola del Treball. Els trobes a internet www.escoladeltreball.cat. Avui hem parlat amb la seva directora, amb la Neus Caufobec, i li agraeixo que ens hagi convidat, perquè aquesta tarda doncs, teniu ja la inauguració de la fira. També podeu trobar l'Escola del Treball, suposo, a la fira, avui dijous, divendres i dissabte, i si no, doncs a escoladeltreball.cat, o si no, a la plaça del Treball, els aneu a visitar, que us atendran gustosament. Neus, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Ricard.
El millor planter del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al campus del Barça per jugar a futbol i bàsquet aquest estiu i converteix-te en un crac blaugrana. Informa-te en el web campusfcbarcelona.com. L'organitza el Diari Esport i la FCB Escola.
Aquest Sant Jordi aconsegueix amb el Diari Esport el llibre de Coutinho, Història de un sueño. Descobreix la biografia del crac del Barça. A la venda al teu quiosc a partir del 23 d'abril. Esport, sempre amb el Barça. Amb la col·laboració de CaixaBank. Barça!
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ha arribat el moment de la setmana en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Recordeu que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres 74, i també a les xarxes socials, al carrer Alcalde Porqueres 74, està ell i tot el seu equip. I a les xarxes socials els trobareu, que són molt actius, donant consells i també podent-vos posar vosaltres en contacte amb ells. Pel que us dic sempre, només que tinguis el mínim dubte sobre la teva alimentació o algú de casa o algú que coneixes, una primera visita no costa res per dues coses. Una, potser et diran, escolta, ho estàs fent bé, re, modifica dues cosetes i ja està. O potser et diran, escolta, jo et dono uns consells, prova-ho, a veure què tal. I després ja és de cadascú, el fer-ho o no fer-ho.
Y Ricard, aconsejo a la gente que si puede entrar a la página web que tenemos, www.disantanutricion.com, porque, bueno, aparte de los servicios que ya vamos comentando, ahora tenemos un servicio que, bueno, tenemos un equipo estupendo en el centro y estamos trabajando desde el punto de vista de la restauración colectiva. Entonces estamos elaborando con una nutricionista que se ha añadido a nuestro equipo, especialista en restauración colectiva, y estamos trabajando con los menús para colectividades, residencias y edad escolar, ¿no? Colegios, infantes y tal. Entonces, en la página podéis encontrar información bastante detallada de todos estos temas y bueno, aquella persona que esté interesada puede llamarnos, puede consultarnos y dices, ostras, me interesa de cara a septiembre mirar a ver cómo está el tema de del menú escolar. Pues echamos un vistazo, miramos algo y vemos a ver qué tal.
Molt bé, doncs a disantanutricion.com i allí entreu i ja... Escolta, jo el millor és acabar fent una visita i exposar els teus dubtes, el que sigui, ni que sigui ara per aquest nou servei d'assessorament al que es menja a l'escola dels teus fills, per exemple, o a la residència, qualsevol història. Cristian, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cómo reenganchar aquella semana después
Por cierto, déjame hacer un inciso que siempre me gusta, se han normalizado ya las visitas, o sea, la gente ya, ahora que hace ya más de dos semanas de la Semana Santa, ya te han vuelto a venir y, oye, me puedes pesar, que ya no me asusto.
Bueno, piensa que hay dos perfiles, uno del que cuando pasa la fiesta quiere visita ya, porque han pasado las fiestas y es lo tengo que empezar ya, y luego está aquel perfil de lo voy a intentar yo una semana o dos... Y cuando ve que no puede, entonces pide visita. Entonces está la segunda tanda, ¿no? Pero bueno, se va regulando. Nosotros tenemos todo el año constantes fluctuaciones. O sea que...
Muy bien. ¿De qué hablamos hoy?
Bueno, pues a raíz de lo que hablamos la semana pasada, de intentar reenganchar esta semana de después de... una de las principales cuestiones que se nos vienen a la cabeza y que todo el mundo dice es... Tengo que bajar el nivel de azúcar de lo que como.
Vaya. ¿Vale? Vaya que sí.
Esto es algo que le ronda a muchas personas, porque todo el mundo te dice, yo sé cuál es mi problema es que como mucho azúcar. Hay gente que ya lo tiene claro, y hay gente que no se le pasa por la cabeza que tiene ingesta alta de azúcares. Uh-huh. Esto es un problema también, porque cuando le dices a una persona, ¿qué tal el tema de azúcares? Y dice, yo no como nada de azúcares. Sí, nada. Y luego vas tirando del hilo y hay un montón de ingesta de azúcares, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O ¿dónde tengo que mirar? ¿Qué me tengo que dar cuenta para? ¿No? Entonces daré 5, 6, 7 consejos para tener en cuenta el azúcar. El azúcar es un tema muy concreto, muy especial, porque pensemos que creamos una situación viciada, digámoslo de una manera, de que necesitamos azúcar, queremos más, cada vez queremos más, tenemos picos concretos de ahora como y luego me baja las ganas y vuelvo a tener ganas, etcétera, ¿no? Tengo subidas y bajadas así muy concretas. Entonces, uno de los consejos que, si la persona quiere empezar a disminuir el nivel de azúcar, uno de ellos es, bueno, puedes plantearte hacer un reto, ¿no? Estos retos que salieron hace un tiempo de 20 días, un mes sin azúcar, ¿no? Y entonces intentas quitar todo este azúcar de tu dieta y vas, digamos, como aquel que dice, a saco, a un sprint. Uh-huh. Y lo quitamos todo. Esto es una manera, es un menos eficiente, digamos, y normalmente da peor resultado que de la otra manera que os voy a explicar ahora. Quien lo quiera asumir, pues inténtalo, ¿no? Me pongo un mes sin azúcar y entonces empiezas a revisar todo lo que tiene azúcar y lo quitas. Pero aquellas personas que les cuesta un poco más, que tienen un poco más estos hábitos tan inculcados de tener snack con azúcares y el café con azúcar y todo azucarado, pues consejos. Primero, vamos a intentar disminuir, por ejemplo, el comer chicle. Mm. Algo tan curioso como esto, vaya. ¿Vale? Porque pensemos que aunque sean chicles sin azúcar, constantemente tienes algo dulce en la boca. Entonces tú estás obligando o estás acostumbrando a tu cerebro a tener algo dulce en la boca. Esto te lleva a querer dulce.
Vale, vale. O sea, ¿vale? No es solo el problema del que estás ingiriendo, sino del hábito que estás creando.
Del hábito que estás creando. Y esto me lleva a los edulcorantes otra vez. Cuando tenemos una ingesta con algo edulcorado, por ejemplo, un café con sacarina. Uh-huh. Tú no estás comiendo azúcar, es correcto, pero estás comiendo algo dulce. Y también le estás diciendo a tu cerebro de que necesitas algo dulce y que quieres algo dulce. Entonces, una de las cosas, intentemos disminuir todos esos añadidos azucarados o dulces que nos crean esta situación de vicio, ¿no? Uh-huh. Me como un chicle, lo tiro. Al cabo de un rato, otro. Hacer la prueba, que esto, hay gente que no puede estar sin comer sí. Chicles o alimentos dulces.
El problema de estrés, ¿eh? Se asocia muchas
tiene,
veces, ¿eh?
Tiene relación. Tiene
no razón. Siempre, pero muchas uh-huh. veces sí, ¿eh?
Y esto...
Y también al dejar de fumar.
Bueno...
Hay gente que lo sustituye o intenta sustituirlo con el chicle.
Sí, sí. Bueno, está muy unido. Todos estos cambios de hábitos están unidos. Importante no decirle al cerebro, no puedo comer un snack dulce o no puedo comer aquello, chocolate. Más bien intenta decirle a tu cerebro, voy a comer algo... por ejemplo, voy a comerme una pieza de fruta. Esto es importante, ¿eh? Parece una tontería, pero no lo es. Porque cuando tú le dices a tu cerebro, no puedo hacer algo, cada vez tienes el efecto contrario. Y es, pues entonces hazlo, porque si claro. te lo están prohibiendo, lo vas a hacer. Entonces, uh-huh. dice, no le digas al cerebro, no puedo comer. Es, mira, me voy a comer una merienda, que será un bocadillo o que será una fruta. Dile la cuestión contraria, ¿no? Es importante. Y ahora que hablamos de fruta, yo quiero hacer una pregunta al aire.
A ver.
A la persona que piense a sí misma y se conteste ahora mismo, ¿cuántas piezas de fruta comiste ayer? ¿Cuántas piezas de fruta comiste tú ayer?
Yo, dos.
Dos.
Y normalmente como tres, pero ayer dos.
Vale. Esto que se lo pregunte las personas.
Pero ¿sabes por qué lo sé? Porque las tengo colocadísimas durante el día. Por eso. Uh-huh. O sea, mira, no. Por la mañana una, uh-huh. a media tarde otra y normalmente para cenar otra. Uh-huh. Y la de cenar ayer no la tomé. Bueno, pero bueno. Okay.
Vale, pero tú ya tienes una... Pero esto es muy curioso y esto es una pregunta que se tienen que hacer las personas porque si tu respuesta es ninguna, es que tenemos un problema.
Bueno, yo te diría más, ¿eh? Tenemos un problema, y ahora te lo digo, y ya no es tema de nutrición, ¿eh? Pero que en Lleida tengamos que inculcar el hábito de comer fruta de manera... Es que de verdad, que yo no lo entiendo a veces, ¿eh? Uh-huh. Hablas con agricultores y gente de relacionados con la agricultura y te dicen, es que no puede ser que en Lleida la gente no tenga el hábito de comer fruta. Pues no lo tienen, porque tú ves los kilos que se ponen a la venta, divides por la gente y te sale rápido, y no sale.
Pero bueno, y yendo un poco un paso más allá, cuando preguntas, o sea, es que esto es una pregunta, parece una tontería, pero cuando necesito que la persona reflexione, ¿cuántas piezas de fruta comiste ayer? La respuesta no puede ser ninguna.
Claro.
Si es ninguna, tienes un problema. Y esto es una de las situaciones por el cual necesitas comer azúcar. Piensa que la fruta tiene azúcar y te quita las ganas de comer azúcar. Entonces, cómete una pieza de fruta cuando tengas ganas de dulce. Haz la prueba. Permite al cerebro entender que lo que necesita es algo dulce, muy bien, pero cómete una fruta.
Correcto.
Y esto es una obviedad, y lo repito, pero es que la gente no come frutas. O sea, yo en la consulta le digo a una persona, ¿comes frutas? Sí. ¿Cuántas te comes? Pues me comeré una o dos a la semana.
A la semana, ¿eh?
O sea, es terrible. Tenemos
un
problema.
Me río por no llorar, ¿eh? Pero...
Exacto. Entonces, un paso importante es aumentar la fruta. Aumenta una, dos, tres piezas de fruta al día. Es lo importante, está dentro de la recomendación general. Y por último, y es otra obviedad, es vamos a disminuir la cantidad de azúcar que tomemos, ¿no? Claro, esta es la más fácil, ¿no? Porque dices, bueno, el café me pongo un sobre de azúcar, muy bien, ¿y ahora qué hago? No me lo puedo comer sin azúcar, no estoy acostumbrado, la gente no le gusta.
Pues yo te diré, pruébalo.
Pruébalo. Bueno,
pruébalo.
Es importante. Lo que pasa es que los trucos normalmente están en disminuir lo que haces. Disminuye la cantidad de azúcar. Haz el paso a ello. Si no te permites dar el paso a no quitarlo, ¿no? Por ejemplo, los que tomamos café sin azúcar, ya sabemos que es perfectamente, uh-huh, perfectamente posible y no pasa nada, pero los que les cuesta mucho, disminuye. O sea, coges un sobre y pones la mitad. En lugar de poner dos o tres sobres que se ponen en un café, pues pon dos o pon uno, ¿vale? Pon la mitad, ¿vale? Si tienes un yogur y que tienes que poner azúcar, en lugar de poner dos o tres cucharadas que se ponen, pon una, ¿vale? Esto ya es un paso muy grande. Es un paso importante para disminuir la cantidad de azúcar. Y entonces, pues vas dando pasitos. Y luego te puedes permitir, aquellas personas que necesitan y que tienen muy inculcado de comer algo de azúcar, comerte algo dulce, azucarado al día. Una vez al día, incluso si puedes, si está alrededor de una actividad física concreta. Uh-huh. Esto que no sea una regla general, pero si tienes esa necesidad concreta, pues por ejemplo, antes de salir a caminar, te pones una cucharadita de postre o de café de miel en el yogurt. O en un postre concreto, o en una pieza de fruta. Entonces le terminas de dar ese azúcar al día que tú tienes asimilado que necesitas. Ya daremos el paso después de disminuir aquello. Pero si cumples estos requisitos, ¿no? Dice, disminuimos los alimentos o aquellos productos en edulcorantes, chicles, edulcorantes como tal. Aumento la cantidad de azúcar, ya estoy comiendo azúcar natural. Claro. Disminuyo el azúcar que añado. Y si encima ya hago una dieta variada equilibrada que aumento mis hidratos de carbono complejos, que son azúcares también, Ya lo tienes. Son consejos muy básicos.
Pero paseta a paseta. Que si vols fer un pas molt llarg, es posible que lo abandones.
Normalmente la persona que dice, estoy 15 días sin tomar azúcar, después pues le cuesta mucho, claro, y vuelve otra vez a ganar el hábito, ¿no?
Cavall de batalla, el sucre, ¿eh? De totes maneres, si teniu més consultes, ja ho sabeu, a alcaldeporqueres76, a disantanutricion.com, que els trobeu també, o a les xarxes socials, o des de la plana web cap a les xarxes socials, els hi podeu fer consultes, i si no, doncs aquí la ràdio. Escolta, vull que torneu a parlar del sucre. Cap problema, d'aquí un mes tornem a parlar del sucre. Cristian Didier, gràcies. Gràcies.
Ricard, gràcies.
Doncs a part, sí, ja que estem a punt d'arribar a la una, com sempre ho farem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I busquem aquesta proposta dels nostres pobles.
Proposta bonica.
És una proposta que triem sempre del llistat aquest de 963 pobles, poblets, grans, petits, habitats, deshabitats, que són o que van ser, i que el Joan Bellmunt en el seu moment es va recórrer. Eh?
Exacte, sí, sí. Perquè aquí també hi vaig estar, uh-huh, no? I en què testimoni amb les fotografies, i en què testimoni amb la gent que vaig parlar. Avui anem a Pobellà. On és Pobellà? Pues a Pobellà s'hi accedeix des de la carretera de Senterada a Capdella, a la Vall Fosca. En arribar a Molinos trobarem la carretera que a la dreta ens puja fins a Mont-ros i Pobellà, que juntament amb Paüls són els tres pobles de l'anomenada Coma, mentre que al Solà s'hi troben altres tres. D'aquí que la cançó popular d'aquest indret diu: en arribar a Molinos sense deixar de pujar, a la dreta hi ha la Coma i a l'esquerra el Solà. Estell, Oveix i Aguiró, els tres pobles del Solà. I els tres pobles de la Coma, Paüls, Mont-ros i Pobellà. Pues nosaltres avui anem a la Coma, és a dir, a la part ombrívola, i pugem cap a Pobellà. Pobellà és el poble més elevat de la Coma. Està a 1.233 metres d'altitud, al peu del tossal de Sant Quiri. L'església parroquial està dedicada a Sant Miquel i es troba al costat est de les cases del poble. És un edifici de reduïdes dimensions, d'una sola nau, coberta amb peces d'uralita i amb campanar de torre quadrat, i coberta piramidal amb pissarra. Amb la resta d'esglésies i parròquies veïnes, no hi ha notícies històriques d'aquesta església en època medieval, tot i que la vila i el castell de Pobellà són coneguts des de l'any 1190. Fou en aquell any quan la comtessa Guillema II de Pallars-Sobirà va autoritzar a Bernat d'Eramont i a la seva muller a construir un castell a la vila de Pobellà. A 1.500 metres d'altitud, al peu del turó de Sant Quiri, s'hi troben vestigis de la capella romànica de Sant Lleïr, amb restes d'una necròpolis i habitatges antics. Pobellà, un poble a visitar. I com que aquesta setmana ja ens anem atençant a Sant Jordi, agafem una dita.
Vaja.
I anem poc a poc. Agafem una dita que en fa referència. Diu: la rosa d'abril en val per 100.000. Per tant, la rosa de Sant Jordi també és d'aquestes que en val per 100.000, no?
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs sap que anem a buscar les senyals horàries que ens diran que estem a la una. Estem a dijous, 19 d'abril. Ja saps que els dijous ja vam canviar la tornada. Ara tenim les escapades de COPE amb David Velasco. Hi ha moltes propostes de cara al teu temps de lleure.